Camins.
Mentrestant a Catalunya i al món sencer, milers de persones es posicionen, surten al carrer, a les xarxes socials, uns ho fan a favor de Shakira, i altres a favor de Gerard Piqué. I la veritat és que és un tema divertit, ho admeto, i ho tocarem al nostre informatiu jove, dinàmic i diferent, però perquè està passant, però vaja, també veig molta tonteria, diria. Mentrestant també, a l'Aràbia Saudita, Bellerín i els seus s'entreguen en la lluita contra el Betis, per guanyar una Supercopa que li pot tornar una mica de prestigi al club blaugrana, que malament no li farà. Amb el Madrid a l'horitzó, per cert. I aquí, just aquí, aquí a Radio Estel, comença un programa que jo no em perdria, perquè s'ha de recordar sempre, o almenys de tant en tant, que hi ha coses en aquesta vida que no són superficials o vanes, que són realment transcendents, importants, i que no podem oblidar. Ja veureu de què parlo una mica més endavant. Shakira, Piqué, el Barça, en fi, avui tenim una entrevista que està a anys llum de tot això i que segurament us interessarà i us tocarà el cor. Bona vesprada d'aquest dijous, estem a dijous ja, 12 de gener del 2023, dia 1 després del professor Xavier Torrents, l'analista brutal que un cop més ens va visitar en aquest programa per regalar-nos el seu anàlisi, la reflexió, l'opinió, una mica tot barrejat, en aquest cas amb la seva visió sobre el període d'exàmens, la idea de que Montjuïc sigui una mica el Central Park de Barceloní, i també es va presentar els avantatges dels bancs alternatius. I arran d'aquest tema varen tenir entrevistes per conèixer una mica millor, per exemple, el Banc de les Perruques, dirigit a les dones afectades de càncer de mama, i també varem conèixer detalls sobre la Biblioteca de les Coses, eh? Un nom que sembla una mica així, una mica, no sé com dir-ho, poc concret, però es tracta d'un espai de préstec d'objectes i organització de tallers i activitats. Temes alternatius, curiosos i sensibles al Camins. Si voleu recuperar el nostre dimecres i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza. Era ser una mujer a un ordenador pegada. Recordeu, Twitter, @CaminsEstel, a Instagram, CaminsEstel, ovacions, estàtues, reverències per Maria José Mendoza. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, un veritable àlbum de fotos i una pàgina web, radioestel.cat. Tenim també YouTube, ara hem estrenat YouTube, no, Maria José? Tenim allà vídeos molt llargs de les nostres cosetes que fem aquí a la ràdio. I us recordem, de debò, tasteu el nou canal 24 hores que la casa ha creat per oferir-vos la millor música. Es tracta de Més Estel i us ofereix música, música i més música. El teniu a l'aplicació, també al web. Tasteu-lo, que segur que us agrada. Avui dijous ens posem de gala per rebre la visita de la rialla de la casa, el grandíssim Salvador Aragonès, que torna a la càrrega per portar-nos totes les novetats del món de la vilpecúnia. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies tenim una entrevista d'impacte, com us deia al principi, aquí a Radio Estel Alcamins, en aquesta hora. Ens visitarà per explicar-nos una història extraordinària Patricia Bays, filla de Violeta Friedman, que va ser deportada a Auschwitz i supervivent de l'Holocaust, a més d'una lluitadora valenta i tenaç contra el nazisme. Ella viu a Madrid, la filla de Violeta, Patricia, la que ens visita, però està de pas per Barcelona i l'hem volgut convidar aquí a Radio Estel perquè ens expliqui la seva història, la història de la seva família, i l'escoltarem atentament. Notícies, testimoni i colpidor, Salvatore i la seva economia, i el Barça, per cert, que el tenim en joc, tres minuts gairebé que tenim en marxa d'aquest partit, 0-0 de moment. Des d'ara i fins les 9, Capdevila, Moreno i servidora de vostès, us fem la vesprada.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Violeta Friedman va ser deportada a Auschwitz i supervivent de l'Holocaust. Quina va ser la seva història? Quins increïbles reptes va haver d'enfrontar? Quina va ser la seva lluita i les seves victòries? A partir d'ara i durant els propers minuts, aquesta història visita Camins. Ground control to
Major Tom. Camins. 7, 6,
commencing countdown, engines on. De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Patricia Bays Friedman. Buena vesprada, buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde.
Lo hacemos en castellano, ¿eh? No te preocupes. Ahora me decía, no, en castellano, que yo en catalán. No te preocupes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Estel. Tú eres hija de Violeta Friedman, que fue deportada a Auschwitz, lo explicábamos ahora. Y ayer nos lo explicaba también Xavier Torrens, que creo que lo conoces bastante bien, el profesor Xavier Torrens, que es colaborador nuestro. Violeta Friedman fue deportada a Auschwitz, superviviente del Holocausto, además de una luchadora valiente, tenaz, contra el nazismo, contra las reminiscencias del nazismo. Te hemos invitado para conocer un poco más sobre esta historia increíble de tu madre, pero tú vives en Madrid, ¿eh? ¿Qué haces en Barcelona estos días?
Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Claro.
Y bueno, he venido por varios motivos, pero bueno, uno de ellos es porque Xavier Torrens me invitó a la Facultad de Derecho a dar la charla uh-huh. acerca de este tema. Y te has animado
a hacer esta difusión.
Me he animado y entonces vosotros me habéis pillado por el camino. Nosotros, para venir aquí hoy, ¿no?
Que estamos a la que salta, dijimos, bueno, pues si tenemos esta historia y nos interesa muchísimo, claro. Y le podemos dar voz, bueno. Porque es muy interesante, ¿no? Tener presente estas barbaridades de la historia y la lucha de personas como tu madre, también para centrarnos en lo que tenemos hoy en día, en lo que se vivió y ser conscientes de la historia, ¿no? Sí. Violeta Friedman, tu madre, nació en una pequeña ciudad, si no estoy equivocado, de la región de Transilvania, llamada Margita.
Correcto,
si no estoy equivocado. Sí. Nació en 1930, ella es de familia judía, su vida estuvo marcada por esta trágica experiencia en campos de exterminio. ¿Qué nos puedes explicar? Tienes los micrófonos abiertos.
Bien, primero decir que mis dos padres eran judíos, uh-huh. no solo la familia de ella, sino que ella también era judía, yo también soy judía. Y ella con 9 años empezó la Segunda Guerra Mundial, sí. y ella empezó a vivir las provocaciones que había contra los judíos ya en el año 1939, cuando ella tenía 9 años, como bien has dicho, nació en el año 1930. Y en esa época ya había muchas provocaciones contra los judíos que ella ya lo vivió. Y ya fue deportada a Birkenau, que es el campo de exterminio, uh-huh. Cuando tenía apenas 14 años, en 1944.
Me hacías fuera de micro esta diferenciación, porque tenemos en la mente el campo de Auschwitz, que era campo de trabajo, más bien, ¿no? Me decías sí. tú. Y luego está el campo de exterminio.
Correcto. Birkenau, o sea, Auschwitz, digamos que había dos Auschwitz. El Auschwitz normal, uh-huh. el 1, y el Auschwitz 2, que es Auschwitz-Birkenau. Birkenau, que todos los que llegaban a Birkenau en teoría eran enviados ahí para ser exterminados, para uh-huh. ser enviados a las cámaras de gas.
Sí. No, entró muy joven, como nos estabas contando, en uh-huh. este campo de la muerte, antes de cumplir 14 años, fue en marzo del sí. 44.
Correcto.
Pero es que, atención a este dato, que lo voy a explicar de manera verbal, muy rápido, pero que me parece terrible y que trae a mi mente sensaciones que yo no puedo ni imaginar, ¿no? Llegaron, ella llegó junto con su hermana, con sus padres y sus abuelos, es decir, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus tías, tu tía.
Y mis abuelos, todos.
Exactamente, todos allí. Y ellos, esa misma noche, fueron enviados a la cámara de gas por orden de un señor que se llama doctor Mengele, ¿no? Y ellas dos pasaron como este filtro, ¿no? Porque había como un filtro de selección, quién vivía, quién moría. Pero además ellas no sabían lo que había pasado. Fue
correcto.
Así.
Mengele era un médico nazi, si se puede decir que era médico, porque realmente lo que hizo es increíble. Uh-huh. Y él seleccionaba y decía que los menores de 16 años y los mayores de 45 años no eran aptos para trabajar y tenían que ser exterminados. Entonces, nada más llegar, separaron a mi abuelo con 44 años y al padre de mi abuelo dijeron que fuera. O sea, los mandaron a un lado de una fila uh-huh. y luego separaron a mi abuela, a mi bisabuela, y se la llevaron a otro lado también. Uh-huh. Y mi madre se quedó sola con su hermana en otra fila. Y ellos, fue la última vez que vieron a su familia con vida. Y mi madre siempre decía que jamás olvidaría esa noche que había perdido a toda la familia.
Increíble.
O sea, nada más llegar, se llevaron a todos, ¿no?
Es que...
A su madre, a su abuela y su bisabuela. Y luego a su padre y a su abuelo, o sea, a todos.
Es que se explica de una manera tan fría. Porque hoy en día, cuando perdemos, ahora porque hemos pasado esta pandemia, ¿no? Y hemos visto muchas familias que han perdido familiares, sobre todo personas mayores. pues hay un proceso de duelo, de prepararte, de no prepararte, claro, de despedirte, de estar con gente que te apoya o que no te apoya, claro, de vivirlo con naturalidad. Claro, aquella monstruosidad, es que me parece, claro, es terrible, Patricia.
Sí, y entonces ella estuvo casi un año, estuvo, sí, hasta los 15 años. Y fue
Hasta enero de 1945.
Que fue liberada por las tropas rusas. Uh-huh. Que liberaron Auschwitz justo el 27 de enero, por eso el 27 de enero es el Día de Conmemoración Internacional de las Víctimas del Holocausto, establecido por la ONU en el año 2005, en Madrid, en el Senado, en la Asamblea de Madrid, hay siempre actos de recuerdo, y también aquí en Barcelona me han confirmado hoy, en colegios, en ayuntamientos, etcétera. Uh-huh. Y entonces ella fue liberada y estuvo unos meses en unas casas que habían abandonado los alemanes, y ya luego volvió a Rumanía y se encontró con la hermana, que las dos sobrevivieron.
No salieron juntas, sino que se
encontraron después.
A posteriori.
Y el resto de la familia había desaparecido. Y luego, bueno, mi madre se fue a Canadá porque había emigrado una tía de ella antes de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y después de una odisea tremenda, porque claro, eso fue en el año 48 que estaba Rumanía, porque Transilvania, Oradea, donde ya vivía, era de Hungría cuando el Imperio Austrohúngaro, pero ya posteriormente pasó a Rumanía.
Bueno, claro, es que eran situaciones políticas también muy complicadas.
Muy complicado. Y entonces ella emigró a Canadá y luego conoció a mi padre y se fueron a vivir a Venezuela, donde nacimos mi hermano Ricardo y tal.
¿Conoció a tu padre en Canadá? ¿Es canadiense?
Mi padre era húngaro, también judío, y él estuvo escondido en unos tejados y él vio como a sus padres lo fusilaron en el Danubio. O sea, que a mis abuelos paternos los fusilaron al Danubio y a mis abuelos maternos en las cámaras de gas. O sea que, y mi padre luego, sabéis que en el Danubio está rodeado de zapatos que son monumentos en conmemoración de las víctimas de, uh-huh, del Holocausto. Y luego él se convirtió en policía, intentó buscar a la gente que había fusilado a sus padres y no los encontró. Y luego, uh-huh, se fue a Venezuela. Y bueno, pues nada, mi madre, como la mayoría de supervivientes, estuvo en silencio casi 40 años.
Claro, es que era lo siguiente que te quería preguntar, porque todas estas personas que tuvieron la suerte de sobrevivir, de pasar estos filtros, o de alguna manera, como en el caso de tu padre, de esconderse de maneras terribles muchas veces, claro, ¿no? Para que no los encontraran los nazis y pudieran sobrevivir. Luego, al salir de ahí, toda esta experiencia la reprimían, ¿eh? La guardaban dentro porque era tal el dolor de explicarlo que probablemente fuera insoportable. Y tu madre tuvo esta experiencia de estar callada muchos años.
Efectivamente. La mayoría de los supervivientes, lo que les unía como factor común era la capacidad que tenían de superar esa resiliencia, ese trauma. Uh-huh. Y era porque querían salir y encontrar a la familia, y luego la mayoría no encontró.
Claro.
Pero la mayoría querían estar en silencio, primero para no revivir lo que habían vivido, segundo que nadie les creía. Y la mayoría preferían no dañar, y en mi caso, mi madre no quería transmitirnos a mi hermano y a mí, uh-huh, lo que ella había sufrido, y quiso estar en silencio. Y estuvo casi 40 años en silencio, y fue en el año 1985 cuando, leyendo una revista Tiempo, que era muy famosa en aquel tiempo,
sí,
en aquella época.
Conocí. Y hoy en la revista española, ¿eh?
Claro, sí, sí, una revista que era muy importante. Y escucha en la radio y en televisión a León de Grel, que era un general nazi belga de la Waffen-SS, negando al Holocausto.
Uno de los jefes de las SS, ¿eh? Sí, sí. Que apareció en esta revista con declaraciones explícitas, entrecomilladas, diciendo que negando a toda aquella
situación. El Holocausto, claro. Y en ese momento es cuando mi madre ya le hierve la sangre y decide romper el silencio, ponerse en contacto con los medios de comunicación y empieza su lucha contra el negacionismo. Pero negacionismo del Holocausto, como ahora es un término que se utiliza para tantas cosas. Mm. Pero bueno, hablamos de negacionismo.
Pues Patricia, si te parece, después de explicarnos un poco esta historia impresionante, que además tú llevas en la sangre, de alguna manera, ¿no? ¿Me explicas un poquito la lucha de tu madre también, el tema, porque tenéis una fundación en marcha para tener esta memoria siempre presente? Pero vamos a hacer una pequeña pausa, ya sabes cómo funciona la radio, tenemos una publicidad que hacer, y si me esperas 2 minutos la escuchamos y seguimos todavía un poquito más contigo, ¿te parece?
Perfecto.
Pues hacemos esta pausa para publicidad, muy rápida, y seguimos hablando con Patricia Beis sobre esta historia que yo creo que es bastante espectacular. Volvemos enseguida.
Radio Astel.
Thank you.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Camins.
Hem d'acceptar la realitat, Rafa Sanauja, de camins a fogons. La meva proposta, torrija de vermut amb sucre. Endavant, boníssima.
Escolta, molt bé el Pol, molt bé el Pol. Home, aquestes Pol. Propostes... Bueno, Pol,
sempre és brillant.
Pol és un tio que... Val la pena.
Val la pena.
El magazín del vespre...
El mejor presentador del mundo después de Basté.
A Ràdio Estel.
A punt d'arribar a 9:15, això és Camins, la ràdio nocturna de la casa. Estem en conversa amb Patricia Veis, que ens està explicant la història impressionant de la seva mare, la Violeta Friedman, la supervivent de l'Holocaust. Hem escoltat, Patricia, la primera part una mica d'aquesta entrevista, com l'havien plantejat, la història de la teva mare, de la seva família, també posteriorment com va refer amb moltes dificultats la seva vida, el seu silenci... que estic parlant en català. su silenci, ja, la pobra Patricia, és que me voy al català ja sin querer. Te decía que hemos hablado de tu mare, de toda su historia. Lo habíamos dejado en ese silencio impresionante de 40 años para no preocuparos a la familia, a sus hijos, y también para no revivir ese dolor. Pero ahora me gustaría entrar en el momento en el que ella decide que sí, que es momento de hablar. Tú me lo decías, ¿eh? Fue cuando leyó estas declaraciones en la revista Tiempo de esta persona que negaba el Holocausto, ¿eh?
Y también lo escucho en los medios de comunicación, en la radio, en televisión.
Correcto.
Y fue cuando decidí romper este silencio y por recomendación del presidente de la Comunidad Judía de Madrid, que era Max Mazin en aquel momento, le pone en contacto con Jorge Trías Agnier, que fue su abogado en todo momento. Él era muy joven en esos momentos, pero comenzaron una lucha jurídica que duró casi 7 años. Iban perdiendo en todos los niveles de juzgado, el juzgado de primera instancia, la audiencia territorial, etcétera. Y después de casi 7 años, el Tribunal Constitucional consiguieron la victoria el 11 de noviembre de 1991. Uh-huh. Y esto dio lugar a que en 1995 se cambie el Código Penal Español. Un artículo del Código Penal Español cambia por el cual negar el Holocausto es un delito. Uh-huh. Esto, claro, podemos hablar de una sentencia histórica de antes o después. Tuvo una repercusión no solo en España, sino a nivel de toda Europa. Y imagínate lo que representa para mi madre... ganar a un nazi en un juicio que diga que todo esto no es verdad, cuando ella ha perdido a toda su familia y ella incluso estuvo a punto de ser asesinada. O sea, fue impresionante.
Por lo tanto, una lucha, como tú dices, histórica, sobre todo para hacer justicia. La justicia, en este caso, es muy difícil hacerla, porque claro, realmente el dolor y el daño, claro, y la muerte, eso ya no se recupera.
Claro.
Pero como mínimo hacer justicia a la verdad.
Exacto, correcto. Ella siempre decía que era muy importante contar la verdad, la realidad de los hechos, para intentar que en un futuro no ocurran hechos tan horribles, ¿no? Uh-huh. Y entonces...
Bueno, y sobre todo que no se falsee una cosa que es tan seria y tan importante.
Claro, tan importante. Y decían, pero ¿cómo es posible que digan que no es verdad cuando yo he perdido a toda mi familia, uh-huh, y he estado allí casi un año? Entonces, bueno, ella se convirtió, fue pionera en esta lucha contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia o rechazo a ser diferente aquí en España. A raíz de esto, pues iba mucho a colegios, a universidades, dando charlas. Y fue una de las voces de los que callaron porque habían perdido la esperanza de ser escuchados o silenciaron para siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo importante es que ella luego quiso crear una fundación y no le dio tiempo porque ella murió muy joven, murió con 70 años. Y de hecho los 6 últimos años de su vida estuvo muy enferma porque tenía muchas repercusiones del campo de exterminio, había tenido tuberculosis ósea, tuvo paludismo, bueno, todos ellos salieron muy enfermos de estos campos, ¿no? Y entonces no le dio tiempo, pero esta fundación existe hoy, se llama Fundación Violeta Friedman, uh-huh. y lo que hacemos es seguir luchando contra la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y el negacionismo, y fundamentalmente lo hacemos mediante haciendo especial énfasis en la educación. Estamos yendo a universidades, a colegios, llevando el legado de Violeta Friedman, no solo contando su experiencia en Birkenau, sino también su lucha jurídica que tuvo, ¿no? la energía que tuvo para vencer durante 7 años, ¿no? Y pues ahora tengo el honor de presidir esta fundación. Más que honor, pues es un compromiso personal que tengo con mis hijos, con el país que vivo.
De hecho, me decías que tú eres médico, eres doctora de profesión y que has abandonado esta profesión para dedicarte a la difusión, al legado de la lucha de tu madre,
¿eh? Exacto. Y de hecho, en enero del año pasado, en Madrid, en Alcorcón, nos escucharon 800 alumnos. O sea, durante el año 2022 hemos hecho 74 actos y nos han escuchado 3.567 alumnos. Uh-huh. Y estoy muy contenta porque estamos... Y bueno, uno de los patronos de la fundación es Jorge Trias Agnier, que el pobrecito falleció, como te comenté antes, hace unos meses, pues, por una complicación de COVID. Uh-huh. Pero también falleció joven y bueno... era el abogado de mi madre, luego fue amigo de ella y luego se quedó como amigo y patrono nuestro. Y será patrono siempre.
Claro, porque al final esa lucha fue codo con codo, ¿eh?
Codo con codo y además con tenacidad por parte de los dos, porque iban perdiendo y es dijeron que si en el Tribunal Constitucional no ganaban hubieran ido al Parlamento Europeo, es decir, que tenían una tenacidad los dos y un apoyo increíble, ¿no?
Es que, claro, aquí podemos decir, bueno, es una lucha justa, es una lucha que puede haber una motivación seria para cualquier persona que tenga un corazón puro y que quiera hacer justicia, pero es que, claro, yo pienso que en el caso de tu madre, justamente, yo creo que cada nuevo episodio de enfrentarse a un tribunal, de enfrentarse a unos hechos, de enfrentarse a un testimonio, era dar un poco de su vida... Y otra vez revivir, ¿no? Todo aquel dolor. Por lo tanto, tiene más mérito.
Claro,
todavía.
Fíjate que mi madre en el año 65 vino a España, se divorció de mi padre y por eso vinimos de Venezuela. Uh-huh. Y aquí, claro, en el año 65 ser divorciado, judía y extranjera no era fácil porque era un país cuya mentalidad era muy conservadora.
Sí.
Y ella decidió quedarse aquí, o sea, y luego empezar a tener esta lucha en el año 85, que ya tenía 55 años, uh-huh. también tiene mérito. O sea, que yo estoy muy orgullosa de ella, pero ojalá no hubiera ocurrido el Holocausto y no tuviera que estar orgullosa, pero bueno.
Yo quiero decirles a los oyentes, sobre todo una cosa, que si entran a la página web de la Fundación que preside nuestra invitada Patricia Weiss, encontrarán las memorias que publicó su madre, que ahora mismo se tienen que reeditar, no las encontrarán en ninguna librería, pero las pueden descargar gratuitamente, porque esta historia que Patricia nos ha contado con mucho corazón, pero muy rápidamente, con pocos detalles, ella misma la dejó por escrito en sus memorias.
En www.violetafriedman.com, que es la web, se pueden descargar en Android y en Apple el libro gratuitamente, y luego hay varios vídeos que recomiendo que vean, y ahí viene toda la historia de mi madre y yo creo que es muy importante que se lea.
Pues, oye, te agradecemos muchísimo, Patricia, esta visita.
De verdad
que nos ha gustado. Yo te he escuchado por momentos, no sé si te has fijado, con muchísima... Me has atrapado en tu discurso, porque realmente es que además estaba pensando, ahora ya te tengo que despedir, pero estaba pensando que, claro, después de tantos años de silencio, en el momento en que ella os explica, ¿no? Ya pensando en ti, os explica su historia y además se pone en marcha con esta lucha que es como un constante rememorar la historia... Imagino que vosotras también lo habéis vivido con mucha intensidad todo esto.
Bueno,
¿no?
Yo te digo, era un tema tabú en mi casa. Yo no podía hablar del Holocausto porque mi padre esquivaba el tema y mi madre empezaba a llorar. Era imposible hablar. Y yo me enteré en una edad casi adulta. Y cuando mi madre empezó a luchar, yo tampoco te creas que estaba muy consciente de lo que estaba ocurriendo. Casi me he enterado más cuando ha fallecido y cuando me he leído el libro, me he enterado muchas cosas. Porque es increíble que no nos contaba nada, ¿no?
Violeta Friedman es la persona de la que estamos hablando. Fue deportada a Auschwitz, superviviente del Holocausto. Esta es la historia, esta es su historia. Estos son los retos que decidió afrontar para hacer justicia a la verdad, para honrar la memoria de tantísima gente que perdió la vida de manera injusta, tantísima, millones de personas. Y esta es su hija, Patricia Weiss, que nos ha visitado y que sigue este periplo por Barcelona y tierras catalanas para hacer estos homenajes también a Jorge Trias, que luchó codo con codo con Violeta. Patricia, muchas gracias por habernos visitado. Mucho ánimo con esta labor de difusión y agradecidísimos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues despedimos ya esta entrevista, hacemos una pequeña pausa y hacemos estos giros copernicanos del Camins. Rebem a Salvatore Aragonés.
Ràdio Estel.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Amb flema, un gentleman de cap a peus, el cinquè Beatle, podríem dir, el nostre Big Bang particular, Sir Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Good evening.
Camins.
Ràdio Estel.
Sí, publico un article sobre Carles III, el de Gran Bretanya.
No? Home, sí, clar.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Vinga, 20 minuts i arribarem a les 9. Això és Economia en Valors, amics. Després de la entrevista colpidora, passem a temes una mica més terrenals. Secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I un dijous més estem contents perquè ens visita una persona que representa un esperit fantàstic, un esperit profund, familiar, entranyable, que ens porta alegria. Molta alegria. I a més és guapot. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom, bona vesprada al Ferran i cap de producció.
A tope, amb Ferran Capdevila.
I a la Paula.
I a la Paula.
Ah, o sigui, així.
Cap de producció i Paula. Cap de producció i Paula. I Maria José Mendoza, que també...
Maria José, escolta'm si està aquí la Maria José.
Està la Maria José fent fotos i vídeos, que són les coses que fa ella.
És que el cap d'any no... Què li passa? No m'ha funcionat massa. No, que mirava la Maria José i se m'ha separat el nom...
Ah, que no sabies com es deia.
El relliscat, se m'ha relliscat, i llavors, doncs... És que el cap d'any a mi m'ha...
No t'has sentat bé, no t'has sentat bé.
Igual, passem.
Corramos un túpido velo. Escolta una cosa. Doncs vinga, anem cap a l'entrevista. Comencem amb l'entrevista. Qui tenim avui, Salvador, que a més ens acompanya aquí a l'estudi?
Doncs avui tenim Eduard Arruga i Valeri, economista, president emèrit de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, que ens farà una anàlisi econòmic i social del que preveu ell i el CES que s'hauria de fer en aquest any 2023 a Catalunya, Espanya i Europa.
Doncs ja el podem saludar, encantadíssims de rebre'l. Eduard Arruga, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres. Vinga, anem a entrar en matèria de l'economia, de com està el món de l'economia a Catalunya, com a tot arreu. Falten moltes coses, però penso que s'hauria de revitalitzar una mica també el teixit productiu, per crear ocupació estable, augmentar la productivitat i també protegir, per què no, les persones més desfavorides. Com ho veus tot això, Eduard?
Bé, sí, s'haurien de fer moltes coses aquest any 2023. Clar. I no sé si hi haurà temps i recursos per fer-ho tot. Jo he començat l'any i una mica m'ha passat com amb el temps. He començat l'any calentet, pensant que aniria tot bé i que aniria millor, però a mesura que van passant els dies em passa com amb el temps, em vaig refredant.
T'estàs refredant mica en mica.
Sí, no de constipat, sinó de refredant.
Sinó de sensacions.
I les sensacions, són pitjors.
Per tant,
però per mi, si volem sintetitzar en poques coses el que més cal fer és, sobretot, crear ocupació.
Clar.
Es necessita més que mai aquest any crear ocupació. Que no ens vinguin dient que ja ha anat baixant la taxa d'atur. I és veritat.
Una mica
però,
sí, no? Una mica baixat.
Sí, és cert. Però encara ha de baixar més. Sobretot perquè hem de crear ocupació per gent jove, que està preparada,
sí,
per gent immigrant, que no té recursos i que necessita aquests recursos, uns
clar,
dinerets,
clar.
I per tant hem de crear ocupació. Ara, quin tipus d'ocupació? Una ocupació estable, amb uns sous suficientment dignes. No diré de ric, però sí, suficientment dignes. No els sous de l'any 2004, 2005, 2006, que hi havia la bombolla immobiliària i potser...
Ahir ens passàvem una mica igual, no? Després ho hem pagat. Una cosa equilibrada. És que al final que es pugui viure dignament, no, Eduard? I ja està.
Exactament, exactament. Perquè això també reduiria molt el nombre de persones desfavorides. I per tant, ara, quines inversions hem de fer? Doncs... Unes les han de fer les empreses privades, creant llocs de treball, estables, com he dit, amb sous suficientment dignes. Altres les ha de fer el sector públic, però com a inversió, és a dir, inversió en infraestructures, fent carreteres. Aquí diré que cal ampliar l'aeroport del Prat.
Sí, tu ets favorable.
Primer, perquè pensant a llarg termini és bo, i en segon lloc, perquè a curt termini crea llocs de treball, diguem-ne, per tota la necessitat que hi ha. El Hard Rock potser ja no ho defenso tant.
No, per què? Per què no ho veus clar?
Perquè no, és una inversió que tampoc sabem ben bé si serà justificada i eficaç.
No la veus tan clar.
Està al costat de, diguem-ne, d'altres instal·lacions ja de lleure. No cal ampliar massa, perquè a vegades el mateix èxit condueix al fracàs.
Això és morir d'èxit.
Morir d'èxit, i no volem morir d'èxit. Màxim agafar algun constipadet.
D'això morirem aquí al camí.
Si trobes, Eduard, que hi ha un malbaratament de recursos aquí?
Bé, potser la paraula malbaratament, en espanyol despilfarro, és molt dura, és molt forta.
Sí, no, això s'ha de suavitzar.
Però sí que... cal fer alguna cosa. Sí que cal vigilar què fem amb els recursos, i amb els recursos de tots tipus. Per un costat, els recursos monetaris, que cada vegada són molt cars. És molt curiós, a vegades això ho diuen algunes persones, diguem-ne a mi, així, sense formació necessàriament econòmica, que diuen, com és que per combatre la inflació,
sí,
el que fem és pujar el tipus d'interès, és a dir,
és
pujar el preu del diner. Clar, la idea de pujar el preu del diner és el de refredar l'economia per tal de que no es creï més inflació.
Però el problema és que la gent que,
però...
ja, el problema que ja està pagant els diners ho paga més car.
Exactament, exactament. Sí, sí. I en aquest sentit sí que hi ha un cert, diguem-ne, malbaratament, perquè ens costen més diners les coses. També hi ha malbaratament, accepteu-me la paraula, per exemple, amb aliments.
Oh.
Encara, per exemple, no s'ha aprovat el reglament d'evitar el malbaratament. L'any 2020, justament 4 dies abans de la declaració de la pandèmia, el Parlament català, per unanimitat, va aprovar la llei contra el malbaratament i per preveure les pèrdues agroalimentàries.
I això què ha suposat? Què ha suposat?
No s'ha aplicat.
Res.
Perquè encara falta el reglament, és allò que deia el Romanones. Feu la llei que jo faré el reglament.
Què deia el Romanones?
Això, deia, diu, feu les lleis... els parlamentaris, que jo ja faré el reglament. No, la llàstima és que hem perdut bastant de temps amb això. Hi ha moltes pèrdues d'aliments quan és un element necessari. Per exemple, també hi ha malbaratament, en certa manera, energètica. Encara estem, jo que sé, per què a vegades hem d'escalfar tota la casa quan només necessitem escalfar-ne un tros? Per què a vegades posem temperatures més altes que les que necessitem, amb la qual ens hem de treure els jerseis i quedar-nos amb camisa?
Això és tot una cultura que s'ha de treballar també una mica.
Exacte, exacte.
Sí. Bueno, ell va ser president del Banc d'Aliments,
Ah, sí?
Sí, jo vaig ser durant 4 anys vaig ser el president del Banc dels Aliments de Barcelona i vaig patir... Vaig gaudir d'aquesta tasca bonica de solidaritat amb els que necessiten menjar.
Però a la vegada paties...
Però a la vegada patia perquè veia que el número de persones que passaven gana, no diré fam, en el nostre país no es passa fam, en el fons. Es passa, en general, doncs pot passar gana. Hi ha moltes persones que passen gana. I aquest número no es reduïa.
Escolta, Eduard, per avançar una mica, s'ha de reduir la inflació, això ho tenim claríssim, que del que avui es queix... Bueno, la gent, evidentment, es queixa molt, perquè això influeix en moltes coses, aquesta inflació enorme que tenim. L'economia està massa polititzada, tu estaries d'acord amb això? Hi ha massa desigualtat, ja sigui territorial, de gènere, social... Com veus? Creus que aquesta economia està massa polititzada o què?
Sobretot aquest any.
Aquest any,
aquest any, per mi...
El 22, vols dir?
No, el 23. El 23? Ja estem al 23.
Portem poc, Però...
Sí, però està molt polititzada. Els efectes a les qüestions electorals del maig i del desembre estan afectant molt a la política econòmica. Gairebé no hi ha cap mesura que no es prengui a tots els nivells.
Sense pensar en l'efecte electoral que podrà tenir. No?
Exactament. I llavors això implica una politització de les mesures que es prenen.
Que això, Eduard, és un problema en general en la nostra política. Que més que pensar en la realitat que s'ha de solucionar, en els problemes efectius, pensen què ens convé per ser reelegits o elegits.
Sí, totalment d'acord. Totalment d'acord en aquest sentit. I la lluita contra la inflació, en aquest sentit, no es pot basar en aquest tipus de mesures de curt termini, de línia electoral, de donar un petit xec, de fer... O de reduir alguns tipus fiscals. No, s'ha de lluitar més i lluitar contra les causes de la inflació. Uh-huh. Quines són les causes bàsiques de la inflació? La manca d'oferta. En molts productes els preus pugen perquè la demanda continua sent alta i l'oferta és baixa, ha baixat. Inclús en el sector agrari, els productes agraris han baixat de producció. Uh-huh. I llavors tot això s'encareix. Anem a lluitar contra això, anem a estimular la producció i una producció eficient i competitiva.
A veure si em compres l'analogia abans que Salvador et faci la darrera pregunta. És més deixar estar els calmants i anar més a curar el problema.
Exacte. Sí. I si s'ha de fer alguna cirurgia,
doncs
fem-la.
Es fa.
Fem-la amb l'acord de tothom.
I en el cas d'Europa, sempre que la lluita contra l'emergència climàtica no acaba d'anar endavant, potser gràcies a la guerra, també, la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, també la crisi energètica. Eduard, com veus l'evolució dels costos energètics?
Fatal.
Jo voldria creure que els costos energètics no pujaran més. Ja han pujat molt. Uh-huh. I seguiran alts. Això ho crec segur. Però m'agradaria que no pugessin més. És a dir, que no tinguessin ja un efecte alimentador de la inflació. Però els preus energètics estan afectant encara a la producció de industrial, a la producció agrària, a través dels fertilitzants, per exemple, uh-huh. Estan afectant el comerç, estan afectant el transport, encara que no ha repercutit totalment l'augment de costos energètics. En aquest sentit, per mi, la millor notícia de l'any seria el final de la guerra ucraïna.
Home.
Seria una...
Per moltes coses. També,
per moltíssimes coses.
També per el tema energètic, sí, sí.
Sí, pel tema energètic, pel tema alimentari, perquè Ucraïna, si hi ha guerra, produirà molts menys aliments, i ara ens hem donat compte de la importància que tenia Ucraïna en el mercat dels cereals i d'altres productes, i del girassol, per exemple. I aquesta notícia seria bona, des del punt de vista polític, també des del punt de vista econòmic.
Efectivament.
I sobretot ens donaria a tots una gran tranquil·litat social.
Eduard Arruga i Valeri, economista, president emèrit de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per donar-nos la teva visió del moment actual de l'economia.
Ha sigut un plaer.
I per nosaltres també, Eduard. Fem una pausa i amb Salvador rematem la secció fent unes quantes notícies, mirem cap a l'actualitat.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Set minuts i arribarem a les 9 de la nit. Això és una màquina imparable, economia en valors. Salvador, quines notícies vols destacar? A veure.
Doncs, bueno, d'entrada, per exemple, doncs que en el cas dels Estats Units d'Amèrica, la inflació es redueix al 6,5%, el nivell més baix en l'últim any. O sigui que l'efecte polític de la FED, del Banc Central,
sí,
doncs té un efecte, o sigui, pujant els tipus d'interès,
sí,
ha fet que els preus baixessin, que és el que deia abans.
Que sembla una contradicció.
Sembla una contradicció, però no és així, no?
Però no és així, no és així.
Sigui que els preus van caure una dècima al desembre, el primer retrocés en 30 mesos, després de pujar un 0,1 al novembre. La inflació es va desaccelerar de manera notable als Estats Units.
I escolta, respecte a la indústria de l'automòbil, s'està estudiant donar entrada a firmes asiàtiques, eh?
Sí. Bueno, el te refereixes al PERTE.
El PERTE és el
pla de reconversió i recuperació econòmica que en el sector de l'automòbil aposta per l'electrificació dels automòbils. No?
Uh-huh.
I sí, realment aquesta és una situació doncs, que...
S'està produint, eh?
Sí. Quedaven 2.000 milions pendents de repartir i el nou secretari general de la ministra Maroto, que va fer allà un d'alta baix en aquell ministeri, se'ls va carregar tots, i ara n'ha posat uns nous.
Clar, si
apostant per l'electrificació, doncs quedaven 2.000 milions pendents de repartir. El nou secretari general, Francisco Blanco, l'altre també es deia Blanco, però no Francisco, es va reunir amb la patronal de l'automòbil ANFA, José Vicente de los Mozos.
Mm-hmm. Escolta, i parlem de comissions obreres, un segon, no?
Sí.
Perquè tenim alguna notícia de darrera hora.
Tenim aquí, Salvador, aquí.
Sí,
he de dir, perquè Salvador té ahí un cacau de papers, que és que si no... Comissions Obreres, canvia la seva posició,
sí,
en la negació salarial i ara diu que s'haurà de veure empresa per empresa. Com està,
sí,
el tema?
Sí, sí, anem a veure. El sindicat ha canviat la seva posició a la negociació salarial amb una iniciativa que reprèn un dels arguments habituals de la patronal.
Sí.
En concret, el que planteja és lligar les clàusules de revisió salarial amb els convenis, no només mirant la inflació...
Val.
No només mirant la inflació, com era la seva postura fins al moment, sinó també a la marxa econòmica real de les empreses.
Val.
I això és molt bo. Per què? Perquè si una empresa gana molts diners i si una empresa va molt bé, doncs se poden demanar augments salarials més alts que no pas. Laminar l'increment salarial a totes les empreses per igual, per a mi això em sembla més barat, perquè no totes les empreses tenen la mateixa situació interna i etcètera. No? El que diu la COE...
Què diu?
La COE. Que cal fer... Diu, no, això ho diu el secretari general de Comissions Obreres,
vale,
Unai Sordo, diu... Fem un pols amb la COE.
Ah, s'han valentonat. L'Unai Sordo s'han valentonat.
Fem un pols amb la COE de manera que nosaltres... negociant empresa per empresa, aconseguirem millors resultats pels treballadors que no pas fent convenis de tipus global i general, no?
Comprenc. I així està el pati, eh? Així està el pati de les comissions obreres, és interessant.
Sí.
I una darrera notícia per acabar, Salvador. Les ajudes al pla industrial de l'hidrogen s'han quedat a mitges i només s'han concedit 37 milions d'euros.
Sí.
O sigui, un 46%.
Sí, Rafa, és així. I que se l'han emportat grans empreses, com és habitual en aquests casos.
Quines, per exemple?
Algo, Airbus, Alstom, etc. I els aeroports públics de Catalunya també.
Bueno.
La resta, uns 43 milions d'euros, han quedat deserts i s'espera que hi hagi noves licitacions.
Doncs estarem ben atents i us informarem aquí en Economia en Valors, nosaltres, que hem de recollir ja la secció, Salvador, i el programa.
Molt.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que de moment no ha tret cap cançó amb Bizarrap, que jo sàpiga, no, Ferran? No has fet res amb Bizarrap de moment. Estàs en negociacions, crec, no? Probablement traurà una cançó que, bueno, podem esperar qualsevol cosa. Un bif, farà un bif, vés a saber contra qui. Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Júlia Julve a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza. I la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. De seguida teniu el Pol Marçà a tope informar-vos de tot el que passa. Pels del directe, que acabeu de passar una bona nit. A veure si el Barça confirma aquesta victòria que s'està produint. El tenim guanyant 0-1 al Betis, a l'estadi de Riad contra el Betis, evidentment, com us dèiem, gol de Lewandowski. 0-1, Salvador.
Ah, sí?
Ha marcat Lewandowski. Ha marcat Lewandowski.
Bueno.
Sí, ha rematat, s'ha quedat una mica encallat, després ha tornat a rematar. No és un... bueno. Però al final és gol. Anem guanyant 0-1.
Sí.
D'acord? A veure si el partit es confirma la victòria. I diumenge tindríem un clàssic,
sí.
Salvador, contra el Madrid.
Veritat.
Ahí patiríem una mica igual. Pes de directe, que haureu de passar una bona nit. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà amb el darrer programa de la setmana, amb un nou Totum Revolutum, que fa temps que no tenim, i també amb la Olma Giró. Per tant, farem camins, Salvador.
Camins.
Camins. Cuideu-vos, bona nit.
Bona nit.